al cine per quella cosa, sì. In realtà non è scritto
una
quattro. La provincia al principio è
rotta. No, la provincia è donna, se lo perdo per il teatro.
Bueno, doncs anem perquè així fa ara més coses. Aleshores estàvem en Roma, en la República, i comentàvem abans. Al segle V no se'n sap res. Hi ha problemes amb els etruscs, hi ha la guerra de velles, hi ha petites disputes sempre amb els etruscs, menys amb els grecs. Segle IV hi ha problemes amb el... hi ha una aliança amb els grecs. Roma comença a sentir-se a si mateixa com una ciutat grega i Roma comença amb les guerres samnites a enfrontar-se als etruscs aliada amb els grecs i és el que es coneix com les guerres samnites. Les guerres samnites acaben amb el triomf de Roma i Roma es converteix en una potència a la Itàlia central. Després hi ha la guerra de Tarent o les guerres de Pirrus, que Roma acabarà per convertir-se, acabarà per absorbir el segle III, és el gran segle de la gran expansió de Roma. Roma absorbeix les ciutats gregues del sud d'Itàlia i amb les guerres púniques, Roma, amb les dues primeres guerres púniques, es converteix en una potència hegemònica dins del Mediterrani occidental. Roma conquereix Hispània, Roma conquereix les illes del Mediterrani, Roma anul·la a Cartago, per tant es converteix ja en la primera potència del Mediterrà i domina pràcticament tot el Mediterrà occidental. El segle II és l'època de les guerres macedòniques en les quals Roma es convertirà a principis del segle II amb la primera potència del Mediterrà, no solament occidental, sinó oriental. Roma es converteix, Roma, amb 150 anys, ho conquereix tot. Passa de ser una ciutat d'Itàlia central que, bueno, que tenia un cert poder, tenien una certa mala gaita, amb la potència absolutament hegemònica a tot el Mediterrà. I la cosa acabarà amb la tercera guerra púnica que es destrueix a Cartago. Per tant, pràcticament en 150 anys, Roma ha passat de ser una ciutat més i no de les més importants de la Itàlia central a ser la primera potència de tot el Mediterrani. És una època d'una expansió contínua, d'una expansió poques vegades vista, perquè a diferència de l'expansió macedònica, és una expansió sòlida, d'on arriben ningú es treu. Els macedònics, d'on arriben, els treuen sempre. Aquests no, aquests són una màquina de conquerir. Per tant, és una època d'una enorme expansió. Ah, sí, és fàcil. És a dir, és guerres, expansió. Què passa a la segona meitat? Aquí doncs, podeu veure com amb les guerres samnites, Roma té que participar en aliances, hi ha sempre l'eterna aliança de Roma i els llatins amb els grecs i els samnites amb els etruscs. Per una raó simple i senzilla, que és l'enemic del meu enemic, és el meu amic. Aleshores, els samnites estan atrapats entre grecs i llatins i els llatins estan atrapats entre samnites i etruscs. Són aliances absolutament lògiques, no té absolutament cap dificultat. Després, a Roma, un cop s'ha desfet dels samnites i ha sotmès els etruscs, o com a mínim han millorat els etruscs com a potència, els seus antics aliats grecs d'Itàlia se'ls menja. Se'ls menja i els incorpora completament al que era el poder romà, que eren els seus antics aliats. Roma i llatins, per un cantó, aliats en grecs, contra samnites i etruscs. O sigui, la cosa és simple. És un tema de geoestratègia bàsica. Roma i els seus aliats contra el... Roma i els seus aliats s'alien amb els grecs contra samnites i etruscs. Els samnites estan atrapats entre grecs i llatins i els llatins estan atrapats entre samnites i etruscs. Els samnites els interessa desesperadament una aliança amb els etruscs per evitar que se'ls mengin, i els llatins els interessa desesperadament una aliança amb els grecs per evitar que se'ls mengin. No és un tema de grans història, és de pura geoestratègia. Aleshores, Roma, quan ha liquidat els samnites i ha d'alguna manera neutralitzat els etruscs, s'encara amb els seus antics aliats, els grecs d'Itàlia, i se'ls menja. Va incorporant els grecs d'Itàlia ràpidament. Qui havia estat el gran aliat dels romans? El gran aliat dels romans, Cartago. Quan s'ha liquidat els grecs d'Itàlia, van els cartaginesos i els diu: vaig a per vosaltres. Aleshores, aconseguirà eliminar completament els cartaginesos. Primer els fa fora de Sicília, els fa fora de Sardenya il·legalment, i signa un tractat que fixava a l'Ebre com a límit. Aprofitant tot això, en el 212, és a dir, en el marc de la Segona Guerra Púnica, Siracusa s'alia amb Cartago perquè veu el perill de Roma. Veu que Roma està sotmetent els grecs del sud d'Itàlia. I l'aliança de Sicília amb Cartago, de Sicília, Siracusa amb Cartago, li costarà molt car. Suposo que tots recordeu la història d'Arquímedes, el gran científic de Siracusa, el que va defensar la ciutat, va inventar uns miralls que feien que cremaven les veles de les naus romanes, i que quan els romans van conquerir Siracusa, Arquímedes estava a la platja fent càlculs i un soldat romà el va matar. Totes les ciutats gregues són incorporades. Durant la Segona Guerra Púnica, els romans conqueriran Hispània, conqueriran el nord d'Àfrica. Durant la Segona Guerra Púnica, els macedonis s'alien amb els cartaginesos. En defensa dels grecs d'Itàlia i Sicília, els romans els hi permeten sortir tan panxos, però després, immediatament, la Segona Guerra Púnica, ja n'havíem parlat, la Segona Guerra Púnica, que serà la vegada que Roma tindrà més problema. No sé si n'hi han parlat de la Segona Guerra Púnica, no? La Segona Guerra Púnica, bàsicament, el que passa és que els romans, al final de la Primera Guerra Púnica, imposen en els cartaginesos un tribut en plata enormement ric i així important, i assigna un tractat que fixa a l'Ebre com a frontera. Per què fixa l'Ebre com a frontera? Perquè els romans reivindiquen la protecció de Massàlia, una colònia grega fosea, i d'Empòrion, una subcolònia grega fosea. Per tant, els territoris vinculats a Massàlia, la Provença i Empòrion, bàsicament el que avui en dia és Catalunya, passen a mans romanes, no perquè els interessés especialment, sinó perquè els romans es presenten com una potència protectora dels grecs, hel·lenística, per tant protegeixen aquestes dues colònies i deixen al sud d'Hispània els cartaginesos. Aleshores, els romans es pensen que Cartago no es recuperarà mai, però els cartaginesos funden Cartago Nova, i al costat de Cartago Nova troben la zona minera de la Unió, i una zona minera enormement rica que té quantitats enormes de plata, i els cartaginesos cometen l'error de la seva vida, que és anar amb un carregament de plata als romans i dir-los: quan us devem tant, que us quedeu al canvi. Aleshores, els romans quan s'avança, aquests són qui ens han fet la plata. Arriben a la conclusió que han fet la plata de les mines que hi ha al voltant de Cartagena. Aleshores, els romans volen quedar-se amb les mines. El tema és la plata, les mines. Per tant, els romans trenquen el pacte, la ciutat de Sagunt es subleva contra els romans, la ciutat de Sagunt, que no està aquí, sinó està molt més al nord, però bé, sinó de l'Ebre ben trobat, però està sota l'Ebre, evidentment els romans no tenien res a dir. La segunda subleva a instigació dels romans, envien una ambaixada al Senat, el Senat signa una aliança amb Sagunt, aleshores els cartaginers diuen, pues mira lo que hago, pues destruyo a Sagunto, la resistència és saguntina o numantina, però aleshores significa una guerra entre Roma i Cartago. Els cartaginesos també tenien moltes ganes dels romans, com tothom sap, Aníbal passa als Pirineus, passa als Alps, arriba a Itàlia, Aníbal derrota completament totes les tropes romanes que se li enfronten, fins i tot hi ha una gran batalla a Cana, aquí al sud d'Itàlia, a la qual es calcula que van morir més de 100.000 ciutadans romans. 100.000 legionaris que eren ciutadans. O sigui, es calcula que va ser un desastre espectacular, un desastre brutal. Roma es queda sense soldat i, a més, Roma no té tropes per oposar-se a Aníbal. Aleshores passa una cosa molt rara, que és un dels grans misteris històrics, que no és tan misteri, i és que Aníbal es nega a atacar Roma. Aníbal, el que s'instal·larà a Càpua, però es negarà a atacar Roma. Els romans estan aterroritzats, a Roma comença a córrer el rumor de que Aníbal a les portes, que Aníbal està a les portes, a Roma passen coses molt rares, com que es llicencia esclaus a canvi de que s'allistin a l'exèrcit perquè no tenen legionaris, no tenen soldats, estaven tots morts de canes, però Aníbal no atacarà Roma. Aleshores, no sé si us sona, però hi ha una cèlebre anècdota de Massinissa que després de canes diu a Aníbal que el deixi anar amb la cavalleria a Roma, que prendrà Roma ràpidament. I Aníbal li diu no. Llavors Massinissa li diu a Aníbal, tu saps guanyar batalles però no saps guanyar guerra. Aleshores, Aníbal mai va atacar Roma. Per què Aníbal no ataca Roma? Aquí s'han escrit també la tinta. El que és segur és que Aníbal el que vol, en col·laboració amb els macedònics, és sublevar totes les ciutats gregues sotmeses per Roma, i un cop les ciutats gregues que estaven sotmeses per Roma des de feia 60 o 70 anys, és a dir, no feia tant, aconseguir que després de la sublevació Roma caigués com una fruita madura. Roma, les ciutats es subleven en part, no totes, sembla ser que moltes ciutats tenien terror a Roma, i amb raó, perquè els romans eren uns bèsties de mucho cuidado, no tenien cap problema en massacrar les poblacions, i Aníbal queda d'alguna manera atrapat en el sud d'Itàlia. Els romans no se li enfrenten, els romans han perdut en tres batalles successives a l'exèrcit romà en prèvia, Trajimeno i Cana. Els romans no s'atreveixen a enfrontar-se a Roma, a Aníbal. Aleshores, el que fan els romans és enviar les Escipions, que era el seu plan primitiu, els envien a Espanya, desembarquen a Empúries, es fortifiquen a Tarraco, i des de Tarraco, és a dir, els envien al territori, en teoria, prèviament conquerit, el territori sotmès a Roma des del principi, indiscutiblement sotmès a Roma, per tant, més o menys segur, i des de Tarraco acabaran per conquerir Espanya. Els Escipions, la família dels Escipions, Escipió l'Africà, acabarà per conquerir tota la península Ibèrica, després es traslada al nord d'Àfrica. Quan es traslada al nord d'Àfrica, els cartaginesos criden a Aníbal desesperadament perquè els assalvi de la captura de Cartago, i amb una batalla fosca, la batalla de Zama, que els cartaginesos tenien elefants, sembla ser que els romans van aconseguir espantar els elefants, però els elefants que avançaven contra els romans es van espantar, van girar cua i van triturar els cartaginers. I la batalla es va perdre, Aníbal va haver d'amagar-se al Ponto, i Roma es converteix en la potència hegemònica del Mediterrani oriental. Roma ja dominarà tota la península Ibèrica, pràcticament tot el nord d'Àfrica, i després anirà a per Macedònia. Després anirà per Macedònia amb les guerres macedòniques, conquerirà completament el Mediterrani oriental, conquerirà s'enfrontarà primer amb els macedònics, després amb els selèucides. Els selèucides ràpidament quedaran aniquilats i només quedarà una altra gran potència al Mediterrani, que és el regne Ptolemaic. És a Egipte, que a Egipte serà l'únic rival que durant un cert temps s'enfrontarà a Roma. De totes maneres, les guerres macedòniques, com la Tercera Guerra Púnica, ocupen la primera meitat del segle II. A la meitat del segle II, les coses canvien completament. Hi ha un altre gir espectacular, que és el que es coneix com la crisi de la República. Roma deixa d'expandir-se desesperadament i comença a tindre crisis internes molt fortes. Sembla ser que el factor que havia propiciat l'expansió de Roma en els períodes anteriors havia estat la cohesió social. Roma estava fortament cohesionada i l'expansió beneficiava via botí, via donar terres als veterans, havia afavorit a tots els ciutadans i tots els ciutadans estaven disposats a lluitar per expandir el poder de Roma. Però sembla ser que cap al 150 aproximadament les coses comencen a canviar. Comencen a canviar moltíssim. D'entrada, a Roma hi ha tensions socials. Tensions socials molt importants. Per què? Perquè tothom s'havia enriquit al principi. Al principi tot havia funcionat molt bé, però arriba un punt en el qual, com acostuma a passar, uns s'enriqueixen més que els altres. I això genera, en principi, s'enriqueixen més que els altres perquè tenen més diners, més esclaus, etc. Però això arribarà a traslladar-se a l'interior de Roma, a l'interior del territori romà. Perquè els rics el que acabaran fent és comprant les terres dels pobres o prenent-los les terres dels pobres. Hi ha una diferència social enorme i a poc el que aniran fent és desposseint els pobres. I els pobres poden ser pobres, però s'ha d'entendre la mentalitat de Roma. Són pobres però amb drets. Són pobres però amb drets polítics. I això genera problemes. Si són pobres sense drets polítics, l'únic problema que genera és un col·locar els caps dels pobres. Però clar, aquí no se'ls pot tocar amb facilitat. Tenen molts drets polítics. Per tant, això genera el que abans havia generat, havia estat el motor de l'expansió, ara és el motor de la dissolució. Al tindre drets polítics no se'ls pot tocar amb tanta facilitat. Per un altre cantó, la crisi té una altra cara, que és una crisi militar. La crisi militar, què vol dir quan es parla de crisi militar? Les fronteres havien arribat on havien arribat per pura inèrcia. Tu et poses xulo, doncs jo et conquereixo. Jo et conquereixo tu i conquereixo el veí, conquereixo qui sigui. Aleshores, clar, arriba un punt que les fronteres no són defensables, són molt difícilment defensables. No hi ha hagut una planificació. Els romans tenien clar que es liaven a bufetades i guanyaven a qualsevol, cap problema. És a dir, jo vull el teu or, doncs et conquereixo, ja està. Però clar, arriba un punt que les fronteres són absolutament indefensables, però no solament les fronteres són indefensables, sinó que hi ha un altre problema molt més greu. Per defensar aquestes fronteres han d'haver-hi exèrcits molt allunyats. Exèrcits molt allunyats, què vol dir? Que un exèrcit o dos exèrcits estaven a Hispània, un exèrcit estava al que avui en dia és Turquia, Àsia Menor, etc. Quina és la pràctica? Quin és el resultat pràctic? Que donar instruccions a aquests exèrcits i controlar aquests exèrcits era molt complicat. És a dir, clar, imagineu-vos que jo que sé que hi ha un exèrcit que té problemes amb els parts i està aïllat. És a dir, si envien un missatger a Roma, què fem, ens rendim o no? Entre anar i tornar són dos mesos. Clar, jo podeu rendir, no, si estem morts, és a dir, ja no fa falta. És a dir, els exèrcits estan aïllats o estan molt separats, passa d'alguna manera el mateix que va passar amb els macedonis. Van conquerir molts territoris, al conquerir molts territoris hi ha exèrcits per defensar el territori molt separats i això el que fa és propiciar el capdillisme dels generals. Els generals no poden ser controlats per Roma, és molt difícil controlar i cada vegada van agafant més atribucions, cada vegada van agafant més poder i tenen tendència a que els hi passi el mateix que els hi va passar amb els macedonis, exactament el mateix. És a dir, arriben tots a disputar el poder. Més problemes que els hi creen les victòries. És tensions amb els itàlics. Els itàlics eren aliats preferents dels romans, però no tenien drets i hi havia hagut altres aliats que els havien anat utilitzant a poc per la seva expansió i, sobretot, hi havia esclaus. Una de les conseqüències de l'expansió és l'arribada de centenars de milers o de milions d'esclaus a Roma. En principi, els esclaus pues, obeeixen i callen, i si no se'ls mata. Però, quan hi ha molts esclaus, això portarà al que es coneixen com les guerres servils, les guerres dels esclaus. Tothom s'ha despertat. Sí, és a dir, hi ha centenars de milers o milions d'esclaus que en principi se'ls maltracta, se'ls controla, però quan es subleven és un problema. És un problema absolutament, és un problema molt greu perquè a més els soldats estan aïllats. Un altre dels problemes és que, clar, tant imperi i tant pocs ciutadans. En aquesta època, suposo que us sona, que per ser legionari, per ser soldat, s'havia de ser ciutadà. Si no ets ciutadà, no ets legionari. Per tant, és a dir, les legions no donen, o els ciutadans no donen per organitzar legions per defensar tot l'imperi. Per tant, les legions o bé cada vegada han d'acceptar que es doni la ciutadania a no romans o bé les legions són insuficients per defensar l'imperi. I una altra causa és que els romans no es tallaven un pèl, explotaven els territoris conquistats sense cap tipus de misericòrdia. Els exigien or, plata, or, plata, sense cap misericòrdia. A què portava això? La gent no sempre es deixava. Arriba un punt que deien que, bueno, prou ja. És a dir, si voleu més or, pues ens barallem. Tot això unit porta a que la república, que havia estat enormement cohesionada i que gràcies a la cohesió i gràcies als beneficis que proporcionava s'havia pogut expandir, de cop i volta es troba que té problema. Que tota aquesta estructura els hi passa de fer més o menys el que els havia passat als macedònics. Hi ha una expansió brutal i aquesta expansió brutal comporta problemes. Comporta, en principi, tot està molt bé, tot és molt maco, tothom se'n beneficia, però arriba un moment en el qual les dificultats són creixents. És a dir, en el mitjà del segle II, Roma controla això, pràcticament tota la península, excepte el nord, controla pràcticament tota la Provença, controla pràcticament tota Itàlia i pràcticament tota la costa del mar Adriàtic, controla pràcticament tota Grècia, controla pràcticament tota Anatòlia, o bé directament o bé indirectament, aviat la controlarà tota, té un protectorat sobre Síria, i té un protectorat sobre el nord d'Àfrica. Les dues úniques grans potències que se li enfronten és Egipte, a l'Egipte dels Làgides i els Perses. A l'Egipte dels Làgides i els Perses són les úniques zones que se'ls enfronta. Però fixeu-vos en aquest mapa. Imagineu-vos defensar això. És indefensable. Qualsevol pringat pot entrar per aquí, per aquí, per aquí. És a dir, aquestes fronteres són absolutament indefensables. Com s'hi ha arribat? Doncs per cobdícia. S'ha arribat anar conquerint per buscant or, plata, esclaus, el que sigui, matèries primeres, però clar, arriba un moment que el mapa de Roma és un cromo, és indefensable. Com es defensa això? Doncs amb moltes tropes, molt situades a llocs estratègics, però allunyant. M'explico. I això no hi ha qui ho aguanti i això portarà a problemes amb els bàrbars, amb els aliats estrangers. Aleshores, totes aquestes crisis, no sé si m'han fet això, és el panorama ja en general. Si enteneu això, entendreu tot el que passa. Tot el que passa és que és simple, que no té ni xiste, és clar. Les crisis internes estan representades per el que es coneix com les crisis o els problemes dels germans grans. Els germans grans, que són dos, Tiberi i Gaius Sempronius Grat, es converteixen en els líders de la plebs romana. La plebs romana és la plebs està en una situació molt desafavorida, té una gran quantitat de queixes dels patricis, els patricis s'han enriquit enormement i no solament els patricis s'han enriquit enormement, sinó que fins i tot han arribat a treure possessions, han arribat a treure la terra, el medi de subsistència de la plebs, dels ciutadans. Però aquests ciutadans tenen drets i com que aquests ciutadans tenen drets, poden pledejar i poden armar problemes. Si fossin territoris conquerits, no hi hauria cap problema. S'acaba. Aquí no se'ls pot fer això. Tenen drets. Per tant, poden recórrer a determinats líders polítics, els grans, perquè els defensin. I això arribarà al seu màxim, a la seva màxima expressió, en quan Gaius Sempronius Grat serà nomenat tribut de la plebs. Tribut de la plebs que, com recordeu, pot dir el que vulgui sense ser tocat, és inviolable. I té dret d'asil. Els seus amics poden anar a casa seva i ningú els pot tocar. Per què passa això? Perquè són pobres, però amb drets. Són ciutadans, tenen drets. Com que tenen drets, poden muntar un pollo important, que és el que fan, als patricis. Què demanen, en principi? En principi que l'ager publicus, és a dir, el terreny, el territori públic que pertanyia a l'Estat, sigui distribuït i sigui distribuït entre els ciutadans pobres. És a dir, el que reclama fonamentalment és l'expulsió de tots els patricis que havien aprofitat el seu poder i la seva riquesa per apoderar-se de parts de l'àgent públic, del territori o del camp o de les terres de l'Estat. El que demana és que s'expulsi els que s'han apropiat il·legalment dels camps, de les terres de conreu públiques i que totes aquestes terres de conreu públiques siguin distribuïdes entre els pagesos pobres, entre els pagesos que no tenen terra. Fixeu-vos que això és possible perquè tenen dret. Si no tinguessin dret, si fossin uns desgraciats hispans, es massacren i hi ha altra cosa mariposa. Aquí no es pot fer això. Tenen drets. Una altra de les reclamacions de Tiberius Grat és, també n'havíem parlat, el tresor de Pèrgam, l'últim rei de Pèrgam, havia mort sense descendència. I va deixar el regne de Pèrgam, el regne Càlida, i el tresor de Pèrgam a Roma. Aleshores, aquí es comença a discutir si el deixa a Roma, a qui el deixa, el senat o els romans. al Senat i copen. Però els grecs diuen no, això és pel ciutadà. Per tant, el tresor de Pèrgam, fixeu-vos el que devia ser el tresor, que provoca una lluita entre els diferents grups socials de Roma. El que proposen és utilitzar el tresor per finançar la reforma agrària, és a dir, per donar terres als ciutadans. Als ciutadans que havien estat desposseïts de les terres i però que tenen drets polítics. Òbviament, el Tiberi Grat va acabar assassinat molt malament. Els patricis no van acceptar de cap de les maneres les reformes que proposava, que els afectaven ells directament, i el seu germà va ser el Gaius Sempronius Grat, va ser el que va agafar les reivindicacions de la plebs, dels populars, enfront del patrici. Proposa una sèrie de reformes molt menys radicals, és a dir, en principi i en teoria acceptables per als patricis, i que, a més, tindran una enorme conseqüència en el futur. Una d'aquestes és el que es coneix com la llei flumentària. La llei flumentària serà una de les lleis que afectarà més a Roma. La llei flumentària, què vol dir? En principi, subvencions al gra, el que després es coneixerà com la nona, dels ciutadans de Roma, perquè els ciutadans de Roma són pobres però poden comprar menjar a preu subvencionat. Primer, a preu subvencionat. També suposo que us sona que posteriorment seran alimentats gratis. Panem et circenses. Sí, el panem et circenses ve d'aquí. Els ciutadans de Roma tenen drets, per tant, com que tenen drets no se'ls pot matxacar, i com que no es distribuirà la terra perquè això afecta als patricis, se'ls subvenciona el gra, primer subvenciona el menjar i després acabaran vivint de la sopa bola. O sigui, tot això anirà creixent i els ciutadans, mentre siguin ciutadans i mentre hi hagin ciutadans, viuran, de fet, a Roma fins al segle IV, viuen de la sopa bola. Una altra de les lleis que proposa és el que es coneix com la llei militar. Per la llei militar, el que s'acceptava era que l'Estat pagava a l'equipament dels soldats i el temps de servei es reduïa. Què significa això? Això significa que ciutadans que podien haver entrat en l'exèrcit però que no tenien diners per finançar-se l'armament, ara sí el tenen. Ara sí el tenen perquè l'Estat els hi paga. Aleshores, això obre les portes de l'exèrcit a l'Umpen, a les parts, a la gent més desafavorida, però que eren ciutadans. També es facilita a les classes mitjanes, als èquites, a l'accés a l'administració provincial i judicial que estava en mans dels senatorials, que fins a aquest moment havia estat en mans exclusivament dels senatorials. Per tant, el que aquí fan és la reforma, és aplicar les reformes del vostre gran amic Servi Tulli. Segons les reformes del vostre gran amic Servi Tulli, els comicis centuriats, si els pobres i els èquites de la classe mitjana voten junts, tenen la majoria. Mira per on us surt l'amic Servi Tulli. Qui ho havia de dir? Aleshores, aquí el que fan és unir els èquites, que és bàsicament és de classe mitjana, els donen avantatges per tal de que votin a favor de la plebs i aconsegueixin imposar aquestes reformes. També proposa una llei agrària, però molt menys radical que la del seu germà. La del seu germà implicava l'obligació a tornar a les terres que s'havien apropiat als patricis. Aquí ja no és irrepartir tot l'àger públic. És a dir, de forma que tot ciutadà tingués una terra per viure, per sobreviure i per sobreviure bé. Aquí això ja ha canviat. Aquí, als ciutadans romans, se'ls garanteix la supervivència, hi ha una llei frumentària, hi ha una llei que permet que tothom pugui menjar a preus accessibles, proporciona a tots els ciutadans la possibilitat d'entrar a l'exèrcit. Entrar a l'exèrcit volia dir tindre terres en el repartiment per als veterans, suposo que us ho recordeu. En aquesta època la servei militar eren uns 35 anys, però al cap de 35 anys et donaven terra. Ara es redueix el temps i permet que gent que no havia tingut accés a l'exèrcit perquè no es podia pagar l'armament o havia de veure's reduït, no sé si us sona, però els pobres anaven davant de les tropes insultant a l'enemic. I no estaven armats, hi havien d'anar amb pedra, sou desgraciats per tal de provocar els que ataquessin. Però clar, aquests es massacraven, aquests duraven res. Per tant, els permet que tots els, o que una part important dels ciutadans desproveïts, desposseïts, puguin tindre una existència digna. I finalment, la fundació d'una colònia romana als terrenys de l'antiga Cartago, que no sé si ho recordeu, però havia estat sembrada amb sal. A Magalhães. La sal l'han de recollir. I Cartago era una ciutat molt rica, tenia un hinterland molt ric i es proposa que Cartago sigui una colònia habitada per ciutadans romans i que això permeti donar terres als proletaris. Els proletaris, que són els que tenen única i exclusivament fills, prole. Proletari és el que té prole. No té res més que prole i drets. Són ciutadans que tenen drets. Jo no sé si aconsegueixo explicar-me, però a l'enorme pes que té el tindre drets. Ets ciutadà, tens dret, per tant pots incordiar. Pots demanar, pots plorar, pots patalejar. Si no ets ciutadà, ja podies patalejar, ja. Sí, però van generar un problema molt gran. També hi havia altres pobles que sublevaven, però si no tenies dret, no tenien cap problema amb degollar tothom. En els ciutadans això no ho podien fer. Sí que els van parar i sí que eren tribuns de la plebs, però els hi va costar molt i és un procés, no és tan fàcil com amb els altres. I el tindre drets els hi garantia la supervivent els garantia poder demanar coses i acabar obtenint-les. O obtenir-les en part. Clar, és a dir, pensa que els altres no tenien dret a res. Si no ets ciutadà, no tenies dret a res. Ja podies patar la gèria, que et crucificaven i altra cosa. Bé, un altre dels problemes en què es troba Roma en aquesta època són les invasions dels cimbris i dels teutons. Són pobles que venen del nord d'Europa i que recorreran tota Europa entrant en l'imperi, saquejant ciutats romanes i a l'estat, la república, li costa molt de frenar aquestes invasions. Les fronteres, els autors llatins de l'època consideren que les invasions van ser tan dures com la invasió d'Aníbal, que van fer sacsejar els fonaments de la república, van arribar a entrar fins i tot al territori italià, arriben a la Gàl·lia Cisalpina, i Roma se les veu i se les desitja per frenar aquestes invasions. Aquestes invasions, això que arriben a la Gàl·lia Cisalpina, saquegen la Gàl·lia Cisalpina, que és territori romà pròpiament dit, i posen en perill a la pròpia ciutat de Roma. No van arribar a l'atacar, però va costar molt. Les tropes estaven disperses pel Mediterrani, era un problema enorme, el frenals, etc. També hi ha la guerra de Jugurta, que es van trobant en guerres a Numídia, a tots els confins de l'imperi. Les fronteres són enormement insegures i això provoca crisis constants en el crisis constants militar. Un altre dels problemes, que són el que us havia explicat abans, és la crisi social o la guerra social, la guerra del soci. Els pobles aliats de Roma, els socis, el que els romans anomenaven els socis, estaven molt dolguts perquè consideraven que se'ls havia aplicat un tracte molt desigual, que Roma havia estat molt beneficiada i els que havien contribuït a l'expansió de Roma, els que havien contribuït a vegades amb moltes més tropes que els propis romans i molts més morts que els propis romans, havien estat maltractats, menys tinguts, etc. Aleshores, aquests es subleven contra Roma. Es subleven contra Roma demanant que se'ls tingui en compte o participar en els beneficis de l'expansió romana. I aquí es veu l'extensió de la crisi de Roma en aquesta època. En l'exèrcit romà hi ha disputes entre Sila i Marius, Sila i Marius, que són els representants dels plebeus i els patricis. És a dir, dins del propi exèrcit romà hi ha problemes sobre qui té que dirigir la guerra, qui té que dirigir la repressió. Per tant, s'indica que la societat, ni la societat romana estava cohesionada i no ho estarà fins molt després. A l'origen de tota aquesta guerra social o a l'origen del descontent dels aliats és la llei Licínia Múrcia. La llei Licínia Múrcia era una llei que pretenia prendre la nacionalitat romana a tots aquells aliats que el Senat de Roma considerava que havia estat adquirida il·legalment. La llei Licínia Múrcia, que desposseïa els aliats d'una forma injusta i molt discutible de la ciutadania romana, és a dir, de tots els privilegis que comportava la ciutadania. La revolta és generalitzada, és molt dura i pràcticament té èxit. En la pràctica obligarà els romans a fer concessions en principi inimaginables anteriorment.
El Senat.
Sí, clar. Bon, el Patrici i els plebeus estan d'acord. Sí, per què?
Si que en una Roma que no és tampoc molt intel·ligent, per cert, una Roma que no està cohesionada socialment, ens provoca, si són els que estan aliats.
Sí, però la teoria és eliminem dels privilegis un grup, per tant ens repartim el que tocava aquests. Clar, els privilegis. Si el grup que té els privilegis... O sigui, estic d'acord que és estúpid, però la mentalitat és, aviam, aquí... Sí, clar, però fixa't que el problema ja és com repartim el que hi ha. És a dir, el que hem aconseguit, com ho repartim? Els patricis diuen que ho volen tot. Els plebeus diuen que jo quiero mi parte, que hay de lo mío. És a dir, hi ha un problema de repartiment. Clar, és a dir, ja no hi ha l'abundància d'or, plata, esclaus, recursos que hi havia hagut anteriorment. Aleshores es troben en què els plebeus volen que hi hagi de lo mío. Aleshores els patricis diuen, pues no sé, però de lo mío no se toca nada. Aleshores, com aconseguir més recursos? La forma fàcil és aquests que jo crec que no són ciutadans, no? Oi que no són ciutadans? No. Doncs ja no sou ciutadans, porteu que repartim. M'explico. És a dir, les terres aquests ja de cop i volta deixen de tindre dret a tindre terres i deixen de tindre dret a la llei frumentària, a la lex frumentària. Aleshores, tothom està d'acord en que, bueno, els matxaquem una mica més i no passa res. No, és que no és mantenible. O sigui, entra en crisi i ho solucionarà César. César i August, hi ha un canvi radical que ho solucionen. Però fins a César i August són 50 anys d'inestabilitat absoluta, que Roma està així de caure. Roma està, està a punt de caure. César i August, César se'n dona compte i César ho vol solucionar. El que passa és que el mata. I serà August el que ho solucionarà. El que hi ha després d'August no té res a veure. I el que hi ha després de la crisi del segle III tampoc té res a veure. Són mons completament diferents. No té res a veure. Això que tu em deies que és el mateix. No té res a veure. És a dir, com que no hi arribarem, faig spoilers perquè ho entengueu millor. Amb César i August s'augmenta la ciutadania. S'arriba a fronteres segures i ciutadania itàlica, però ciutadania per tothom. Per tant, la base social i, a més, a l'exèrcit, ja és un exèrcit professional. No és un exèrcit de ciutadans com ho és amb la República, perquè el sistema peta, està petant per tot arreu. César i August sí que ho arreglen. Les fronteres són segures, ciutadania a tot i plen, fundació de ciutats amb plenitud de drets, etc. Tot canvia completament i a partir de mitjans del Julio Claudis pràcticament tothom té ciutadania itàlica. Tothom no. Hi ha els esclaus i els ciutadans. I després hi ha els altres, però que es van a poc difonent. A partir de Dioclecià, pràcticament o més exactament a partir de Constantí, amb Dioclecià i Constantí passa el mateix, que amb César i August. Dioclecià és el que entén el problema, però no l'arregla, perquè com la pota, i Constantí és el que aprofita el que havia vist Dioclecià i ho arregla definitivament. Amb August, l'exèrcit es redueix radicalment, passa a ser un exèrcit professional de 100.000 soldats, fortament controlat per l'emperador, els recursos imperials creixen de forma exponencial, pot pagar l'exèrcit sense cap problema, i tots aquests problemes de generals que fan el burro tornarà a aparèixer al segle III, però al segle III, és a dir, al segle I i II, i hi ha pau, tranquil·litat, i equilibri, tot això. I després, amb Constantí, el que passarà és que, o a partir de Constantí, deixarà d'haver-hi ciutadans i esclaus i hi haurà cristians i pagans. Els esclaus que es converteixen al cristianisme deixen de ser esclaus, hi ha una manumissió per l'Església, hi ha històries rares, però els ciutadans desapareixen, perden tots els seus drets i es fonen amb els esclaus cristians. Hi ha cristians i no cristians, que això és la mitjana. Això ja entra a la mitjana, són els servents de la greva, el colonat, els servents de la greva, etc. Però fixeu-vos en que estan complicats, són tres mons completament diferents. No té res a veure una cosa amb l'altra. I el que passa és absolutament lògic. No sé si vols saber explicar.
Tens imperi.
Tens imperi i vaig imperi. A l'imperi i vaig imperi.
Llavors tens César i August, que seria...
Els cervells de l'imperi.
Tens el...
Dioclecià i Constantí, que són els cervells del baix imperi.
Què és el que diguem-ne, oficial?
Sí, més que fer-la oficial, que el que fa és permetre el cristianisme. No, no la fa estatal, la fa tolerada. La fa tolerada perquè la clau de l'alt imperi és que és el gran invent d'August, de César, però que el porta a la pràctica August, que és el culte imperial. És a dir, tothom té que retre culte a l'emperador. I el nexe jurídic de tots els habitants de l'imperi és el culte a l'emperador. No sé si us sona, però quan pescaven a un cristià no el mataven. El portaven al temple del culte imperial, que era el principal temple de totes les ciutats de l'imperi, i li deien, agenolla't. Si s'agenollava, sortia, anava a sopar a casa. Si no s'agenollava, els lleons sopaven. Però era un tema de culte imperial. I per què es perseguia els cristians? No perquè els tinguin una mania especial, sinó perquè el cristianisme, com el judaïsme, i el judaïsme soluciona, també es persegueix, i es soluciona d'una altra manera, el cristianisme diu que només hi ha un Déu i no és l'emperador. Per tant, jo per què tinc que retre obediència a l'emperador? I no solament retre obediència a l'emperador, sinó una cosa molt més pràctica. Perquè tinc que fer cas de les lleis de l'emperador i perquè tinc que pagar impostos a l'emperador. Suposo que a tothom li sona una frase molt cèlebre de Jesús, que li pregunten, hem de pagar tribut al César? I suposo que tothom li ha contestat Jesús. Tururú, 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 tururú. El César, el que és del César, i a Déu el que és de Déu. Però jo he de pagar costum. És el teu problema. Clar. I què fa Constantí? Constantí diu, vale, aceptamos pulpo com animal de companyia. Jo no soc Déu, vale, però jo soc emperador perquè Déu ho ha volgut, per la gràcia a Déu, que això no té cap gràcia i li va copiar Paco. Jo soc emperador per la gràcia de Déu. És a dir, jo accepto que no soc Déu, però Déu ha volgut que jo sigui emperador. Com que Déu ha volgut que jo sigui emperador i no tu, has d'obeir-me a mi, perquè Déu ho ha volgut així. Si Déu hagués volgut que tu fos emperador, tu series emperador. Però no ho ha volgut, això ha volgut que ho sigui jo. Per tant, heu de fer-me cas a mi i heu de pagar-me impostos a mi, perquè vale que no soc, Déu, però soc el seu amic. I el cristianisme genera tot un altre tipus de societat molt complexa, però que es genera amb el cristianisme. El cristianisme el que es genera és que l'administració imperial desapareix completament perquè en el Baix Imperi tornen a tindre problemes militars. En el Baix Imperi, suposo que us sona, hi ha fins a 550.000 soldats, és a dir, hi ha una barbaritat, hi ha un exèrcit brutal que s'ha de mantindre. Això vol dir que no, que l'administració imperial desapareix, és a l'exèrcit. I qui administra els territoris? Qui fa el que feia l'imperi? Qui construeix l'església? L'església construeix esglésies, catedrals, baptisteris, tot el que faci falta, aules episcopals, tot el que faci... Qui ho construeix? L'església. Amb diners d'aquí? De l'església. D'on treu la pasta a l'església? Doncs perquè la gent té que pagar el delme. Qui dona educació a la gent? L'església. Qui dona la sopa o a la gent? L'església. Qui s'encarrega dels malalts? L'església. Tot el que abans era càrrega imperial passa a l'església. Que l'església, de forma... Qui jutja l'església? De forma tal que quan s'ensorra l'imperi l'església queda, doncs no passa res. Perquè l'església queda. I com suposo que sabeu, els senyors de l'església continuen portant faldilles i parlant en llatí fins a 1963. A partir de 1963 comencen a parlar altres llengües i es treuen les faldilles. Però fins a 1963 anaven amb faldilles i parlaven en llatí. I els cardenals van vestits de púrpura, que és la púrpura imperial. I tot el que vulgui. L'església acaba per substituir l'administració imperial. Bé, sé que us estic fent un spoiler, però davant de la desesperació... No és igual, eh? Hi ha diferències molt clares. I s'ha d'entendre. Bé, aleshores, què és el que, com s'acaba amb la revolta aquesta? S'acaba, els romans continuen sent romans. continuen sent absolutament romans i pactant per la via del pacte, de la negociació. Com que se'ls han sublevat tots i no ho poden controlar, han d'emetre... Ai, un bollet, això m'ha dit. Bé, la Lex Julia implica la concessió de la ciutadania a les ciutats i als soldats que no s'haguessin sublevat contra Roma. Fixeu-vos que a l'origen és el prendre la ciutadania a algú. Ara aquí, com que s'han sublevat tots i no ho poden controlar, alguns els hi tornen la ciutadania que abans els hi havien pres. I al final acaba amb la Lex Plautia Papilia, que és la concessió de ciutadania a tots els itàlics que s'inscrivissin en determinades condicions, i la Lex Pompeia, que era la concessió de la ciutadania a totes les ciutats de la Gàlia Cisalpina. És a dir, bàsicament el que fan és perdre. I quan estan a punt de perdre, molt romà, pacten i concedeixen el que, si haguessin concedit des del principi, no hi hagués hagut una sublevació dels socis. També amb tot això hi ha el que es coneixen com les guerres civils. Les guerres civils que són un enfrontament entre els partidaris dels populars i els partidaris dels patricis. A Roma, amb les reformes dels grans que no acaben de quallar, el problema queda pendent i hi haurà una sèrie d'enfrontaments civils, d'enfrontaments entre ciutadans romans, que estaran representats per Marius. Marius serà el general Marius, el líder dels populars, i Sila serà el representant dels patricis, i entre el 113 i el 80 hi haurà tota una sèrie de lluites civils entre ciutadans romans per veure quin és el desenvolupament final de Roma. Roma cap on tirarà. Roma no sap cap on tirar. Després hi ha les guerres servils, és a dir, les guerres servils, que són les guerres dels esclaus, els esclaus que s'havien portat massivament i que periòdicament es subleven. Hi ha la primera guerra civil, que és la guerra d'Eumo, la segona guerra civil, que és la guerra de Trifó i Antenio, i la tercera guerra civil, que és la més important i publicitada, que és la d'Espartac. Servils. Això són guerres dels esclaus. Els esclaus es subleven i això comporta problemes molt greus per Roma. És a dir, Roma, com podeu veure, fa aigües per tot arreu. Roma, la república, no sap cap a on tirar, què fer. I a tot això s'imposa una solució típicament romana. Una solució més romana que els calamars, que és el triumvirat. El triumvirat, què és? És un govern que té el líder dels patricis, com veu, el líder dels plebeus, César, i un personatge clar, és a dir, ja que cap de les dues bandes ha aconseguit imposar-se, ja que ni Marius ni Sila ha aconseguit imposar el seu punt de vista, el seu criteri, el que es fa és compartir el poder, però compartir el poder d'una manera autènticament diplomàtica o romana. Hi ha un tercer membre. El tercer membre és el que desempata. És a dir, es dona per descomptat que César sempre recorrirà a apoyar a plebeus i que Pompeu recorrirà sempre a apoyar els patricis. Per tant, això faria un govern inviable, impracticable, excepte si hi ha un tercer que a més és immensament ric, per tant no és corruptible, i que pot decantar la balança cap a un cantó o cap a l'altre, que en principi es considera que és neutre, i aquesta fórmula, que és enormement romana, és el que es coneixen com els triumvirats. El primer triumvirat, després hi ha el segon triumvirat. El triumvirat és aquesta idea de que, com que no ens posem d'acord, doncs agafem el líder d'un i el líder de l'altre, i un tercer que faci de pont, o que faci d'àrbitre o d'equilibri, de forma que ningú se senti clarament discriminat. Aleshores, això, aquest primer triumvirat és aquest sistema d'equilibri de poders típicament romà. I es tracta de personatges que siguin capaços de compartir el poder i de tindre un personatge. Crassus era enormement ric, era un dels personatges més rics de Roma, però se'l considerava el representant dels equites, és a dir, per tant, el representant de les classes mitjanes. Per tant, és un sistema, en principi, intel·ligent, en principi, enormement intel·ligent. El primer triumvirat fracassarà per la mort de Crassus. Crassus mora prematurament i aleshores deixa a Pompeu i a César enfrontats entre ells. A Pompeu i César, els dos, tenen un exèrcit personal, un exèrcit que ja no és de ciutadans, sinó que és un exèrcit finançat per cada un d'ells. César s'havia fet ric amb dos càrrecs o dues tandes de càrrecs d'Espanya i amb això contracta un exèrcit de ciutadans, també símbol dels nous temps, però que són pagats per César personalment i deuen fidelitat a César. César, d'aquests dos personatges, és el més intel·ligent. I César és el que té un pla. Té un pla per salvar Roma. Roma està clar que estava a punt de fracassar, estava a punt d'entrar en un bucle d'autodestrucció, i César proposa una sèrie de solucions curioses per salvar a Roma. D'entrada, portar les fronteres a límits naturals defensables. Acabar amb aquella història de fronteres d'acordeó, fronteres impossibles de defensar i que provocaven crisis militars contínues a Numídia, a la Gàlia, etc. I l'element fonamental és conquerir la Gàlia i arribar a la frontera Rin-Danubi, a una frontera que era molt fàcil de defensar amb un nombre relativament reduït de tropes. Incorporar a Síria, a l'imperi, i queda incorporar tot el nord d'Àfrica de forma contínua, i l'únic problema que quedava pendent, però que no era un problema gens menor, era Egipte. Una altra de les propostes de César és l'extensió de la ciutadania. César és conscient que amb el nombre de ciutadans que hi havia, la república era clarament indefensable. I l'extensió de la ciutadania es faria fonamentalment a través de la creació de colònies fora d'Itàlia, però no la creació de colònies a la forma tradicional. La forma tradicional i el que s'havia fet fins aquest moment era enviar ciutadans romans de ple dret fora d'Itàlia. Se'ls donaven terres i solucionava un problema per als ciutadans pobres. El que fa César i el que farà August és donar la categoria de colònia a ciutats creades ex novo, no amb ciutadans romans, sinó en població indígena. Suposo que sabeu que en el cas d'Hispània es crea Emèrita Augusta, César Augusta, Barcelona, que és la colònia Iulia Augusta, Paterna Faventia Bertino, es crea tota una sèrie de ciutats a les quals no s'hi porta població romana. No és el problema que hi havia hagut anteriorment. El problema anterior era donar terres als ciutadans romans amb drets i sense terra. Ara no, ara és estendre la ciutadania. No sé si m'entenc. El problema és diferent, és a dir, aquí el que vol és que hi hagi més ciutadans i, per tant, amb l'excusa de Lupus Augusti, és a dir, tota la ciutat, és a dir, es crea una xarxa urbana que no implica el desplaçament de població itàlica. És a dir, no sé si us sona, per exemple, és el cas molt diferent de València. València és Valentia, que és una colònia de veterans, ciutadans romans que han lluitat en l'exèrcit, en les guerres, amb les guerres de Numància, quan es llicencien se'ls donen terra. Però són ciutadans que ja eren romans, ja tenien el dret de ciutadania. Aquí no, aquí es dona dret a gent que no el tenia. Per tant, el mecanisme és totalment diferent. Acabar de distribuir les terres de l'ager públicus, és a dir, les terres que havien estat expropiades o que havien estat ocupades il·legalment per als senatorials. Al mateix temps, augmentar el nombre de senadors de 600 a 900, és a dir, augmentar-los amb un 50%. Què es pretenia augmentant el nombre de senadors? Doncs que una nova classe social, la classe mitjana, els èquites, accedissin a aquests càrrecs i dissoldre el centre de poder que era el Senat. Augmentar el nombre de qüestors, anomenar el nombre de pretors i posar un impost sobre les grans fortunes. Les grans fortunes, a partir d'aquest moment, haurien de pagar. Fins a aquest moment estaven exemptes de pagar. Òbviament, això no els hi feia cap gràcia. Una altra de les reformes no menor és la reforma del calendari i que des de la perspectiva històrica té molts problemes. Suposo que sabeu que el calendari anterior era un calendari llunar. Adopta el calendari solar, el que es coneix com el calendari julià, o un calendari solar de 365 dies, no de 365 dies i quart, són 365 dies. I també suposo que ho sabeu que qui li va dir va ser la creu. Quan estava a Egipte, Egipte tenia un calendari solar. Aleshores, des de la perspectiva històrica, clar, es planteja el problema de que nosaltres ens pensem que un any és un any. Però un any no és un any, o sí és un any, però no és el mateix. No sé si us sona, els jueus i els musulmans tenen encara anys llunars. Per tant, un any musulmà no és igual que un any cristià. Hi ha diferències. Aleshores, quan es diu 30 anys, què es vol dir? Any solar? Any lunar? Any de Venus? Nosaltres, allò que tu et plantejaves, sembla molt clar una cronologia. Et diuen tal data, doncs és tal data. Però no és tan fàcil. És a dir, què vol dir tal data exactament? Qui ho diu, com ho diu, i això provoca, allò que et preocupava tot tant, provoca elements molt difícils de situar, clar. És a dir, depèn de com, de qui ho digui, com ho digui, quins càlculs faci, quines històries hi hagi. A Roma el calendari és el calendari solar, però de 365 dies. No de 365 dies i quart. També no sé si us sona que després això es va tornar a modificar a l'època de Gregori Magne i hi ha un altre calendari que, per exemple, els russos estan amb el calendari julià. Per tant, en el món rus hi ha un decalatge de dates. Per exemple, el Nadal per als russos és el 7 de gener, no és el 25 de gener. Ai, què fas? Com?
De
desembre. No el 25 de desembre, és el 7 de gener. Com la revolució d'octubre, per als russos, 6 de novembre. Uns problemes de calendari. Després també incentiva la natalitat. Incentiva que hi hagi nous ciutadans també per la natalitat, dificulta l'associació de ciutadans i proposa el perdó de deudes que perjudica els patricis, però a canvi el perdó del delicte polític que beneficia els patricis. Per tant, César és l'únic que té una idea coherent, o és el primer en tindre una idea coherent de com solucionar els problemes de l'imperi. Aleshores, amb César, l'imperi acabarà per tindre les fronteres tradicionals, unes fronteres clares, unes fronteres perfectament de defensables, però per això ha de passar per la guerra, per les guerres civils, la guerra contra Pompeu. La guerra en un moment determinat, quan ha mort Crassus, César i Pompeu es disputen el control de la República. Crassus controla Roma, César no solament s'ha enriquit molt gràcies a ostentar magistratures a Hispània, sinó que César s'ha creat un exèrcit molt professionalitzat, un exèrcit molt entrenat gràcies a la conquesta de la Gàlia. A més també suposo que ho sabeu, que César és el primer mestre en relacions públiques. Suposo que sabeu que teòricament escriu, que òbviament que no va escriure ell, una sèrie de llibres com la Guerra de les Gàlies, la Guerra d'Hispània, la Guerra d'Alexandria, en la qual en teoria l'escriu César i César parla en tercera persona. Ell va arribar, ell va vèncer, ell va dir, ell va... Jo m'ha estat... Ningú ha estudiat llatí? Pues si heu estudiat llatí, haureu estudiat la Guerra de les Gàlies o la Guerra d'Hispània. Pues, bueno, pues ja saps que et tocarà enfrontar-te amb César, que és l'autor per excel·lència, que és propaganda política pura i dura. No és, ni ho va escriure ell ni res més. Pompeu es queda en Roma i la part oriental de l'imperi, i també, com suposo que tothom sap, César, en un moment determinat, pren una decisió crucial, que és creuar el riu Rubicó. El Rubicó és un riu que hi ha a Itàlia i que, per llei, estava prohibit passar-lo amb tropes sense l'acord del Senat. César decideix no demanar permís al Senat i passar amb el seu exèrcit al Rubicó. Doncs heu sentit l'expressió passar al Rubicó. No? Passar al Rubicó significa prendre una decisió que no té tornada enrere. Exacte. Infringeix la llei i, per tant, o guanya o el perd. Ja no hi ha tornada enrere. Aleshores, César creu el Rubicó, Pompeu fuig de Roma i hi haurà una guerra que tindrà fonamentalment camp com a camp de batalla a Hispània, també a Farsàlia, a Macedònia. És una guerra que acaba guanyant César i els seus aliats, i César, al final de la guerra, arriba a Alexandria. Alexandria, o Alexandria, a Egipte, a l'Egipte dels Làzides. Egipte era un regne independent. Egipte era l'únic regne independent que quedava en el Mediterrani, enfrontat a Roma, i d'alguna manera a Egipte feia de contrapès, o Alexandria feia de contrapès a Roma, i entre les dues ciutats es disputaven l'hegemonia del Mediterrani. Com suposo que tothom sap, César arriba a Egipte, César agafarà gran part de les seves idees d'Egipte. César es troba en que Egipte és una monarquia de caràcter diví que controla absolutament i fermament el territori, i César, el model aquest, intentarà transportar-lo a Roma. També suposo que sabeu la història de que la història molt rocambolesca o molt de novel·la rosa, de que César arriba a Egipte, Cleopatra li diu allò de tu estudies o treballes, i li diu, home, jo treballo en lo mío, i treballa tant que té un fill en Cleopatra, Cesarió, aleshores, però César mai incorporarà a Egipte. César es presenta com el protector de Cleopatra, com el protector de la monarquia dels Làgides, de l'última reina dels Làgides. Per tant, César unifica tot el Mediterrà, excepte Egipte. Quan ha unificat tot el Mediterrà, excepte Egipte, torna a la ciutat de Roma, i quan torna a Roma li passa bastant el mateix que Alexandre Magno. També em fa l'efecte que ho havíem arribat a comentar, César tenia dues obsessions. Una és que era calb, i una altra, per això portava una perruca o portava coses al cabell, i l'altra és que molts més anys havia conquerit menys que Alexandre Magne. I quan César va estar a Egipte, va anar a la tomba d'Alexandre Magne a tindre una conversa, devia anar amb una ouija per parlar amb Alexandre Magne, si no, no s'explica molt bé, el Sema, que era la gran tomba d'Alexandre Magne. Quan César torna a Roma, es fa proclamar dictador perpetu. I això als romans no li agrada. No els agrada gent. I com que als romans no els agrada gent, un dels seus fills adoptius, Brutus, a les escales del Senat, en els idus de març del 44, el mata. El mata perquè s'havia fet proclamar dictador perpetu, i hi havia sospites que es volia divinitzar. Per primera vegada, també a Roma, un personatge es vol divinitzar. O de forma indirecta, ja veurem com, però té una certa pretensió de divinitat. Aleshores, entre quan mora César, els diferents partidaris de César, els cesarians, entren en forma del segon triumvirat. El segon triumvirat també acabarà molt malament, acabarà amb l'enfrontament entre Octavi i Antoni. Octavi, que està a Roma, i Antoni, Marc Antoni, que estava a Egipte, estava a Alexandria. També suposo que tothom sap li ha arribat la història de que quan arriba Antoni a Egipte, Cleopatra diu que el vol conèixer, Marc Antoni diu no, tate, i que Cleopatra es va fer embolicar amb una estora, i li diuen a Antoni que et portem un regal de Cleopatra, i diu que el portin, es fa l'estora, i al dintre l'estora va sortir una Cleopatra. Aleshores, també, segons la teoria, Marc Antoni també va quedar prendat de Cleopatra. Tot això és mite pur i dur. És a dir, suposo també que tothom hi sona que es diu que Cleopatra era la més guapa de les dones. És a dir, són acords polítics. És a dir, el problema és únic i exclusivament polític. En absolut és un problema sentimental. Aleshores, s'enfronta Alexandria amb Roma. S'enfronta o al món hel·lenístic, o una determinada concepció del món i del poder, que és l'hel·lenístic, amb el romà pròpiament dit, amb l'occidental. La cosa acaba a la talla d'Actium. Actium està aquí. Actium està a l'estret que porta entre Itàlia i els Balcans. Per tant, és la lluita entre Orient i Occident, la batalla d'Actium acaba amb la derrota d'Antoni. També tothom ha sentit parlar molt de la batalla d'Actium, segons la tradició, que com sempre és falsa. Al mig de la batalla d'Actium, la amiga Cleopatra va decidir tornar-se a Egipte amb les seves naus i Antoni va anar darrere de la Cleopatra. Cleo, no te vayas, por favor. Cleo, quédate. Cleo, yo te quiero mucho. No te vayas, etc. Però és mentida. O sigui, això és una forma per dir que els orientals, els egipcis, els hel·lenístics, són uns traïdors. En canvi, les legions d'Antoni eren llatines, eren romanes, eren honorables, van aguantar fins al final i van perdre fins i tot davant d'Octavi, davant de la traïció dels orientals. Els orientals són traïdors, són perversos, doncs, com tothom sap, Antoni va suïcidar Alexandria, August va arribar a Alexandria, li van dir que Cleopatra volia conèixer, ahir no me li has mat, que estava casat amb Lídia, que Lídia tenia molt mala llet literalment, i que no va voler saber res, que li va dir a Cleopatra que la portaria a Roma a darrere del seu carro de guerra, com a vençuda, i Cleopatra va dir, pues mira, ja. Va tenir una sarpeta por ahí, i va dir, cuca, i es va suïcidar. I amb això, Egipte és incorporat en l'imperi. Aleshores, amb August comença una etapa completament diferent, una etapa de que les fronteres ja són fronteres absolutament segures. August va intentar passar el Rin, l'intent de passar el Rin va acabar molt malament, va acabar als boscos de Teutoburg amb una emboscada del germani i des d'aleshores va retrocedir el Rin i es va consolidar la frontera Rin-Danubi, una frontera segura, i Egipte va ser incorporat en l'imperi. Però va ser incorporat amb una característica molt peculiar. Egipte era l'única província de l'imperi que era propietat privada de l'emperador. No era una província més. Era una província, tots els recursos d'Egipte anaven a l'emperador, a la butxaca de l'emperador. I els senadors romans que volien viatjar a Egipte havien de demanar permís a l'emperador. Si no, no hi podien anar. Egipte sí que és incorporat, però amb un títol molt especial, d'una forma molt especial. I molts emperadors aniran a Alexandria a retre, a conèixer la tomba d'Alexandre. Alexandre es converteix en el model d'aplicar a Roma, que és la idea que ja havia tingut a César. Aleshores, August consolida les fronteres de l'imperi, acaba per eliminar els únics focus de resistència que hi havia. Òbviament, l'últim focus són els bascos. Els bascos en su línia, faltaria més. Les guerres esturcàntabres, i quan ha acabat amb tot això, August s'instal·larà durant 2 anys a Tarragona mentre dirigeix les guerres contra els bascons, i quan acaba les guerres contra els bascons, tanca el temple del déu de la guerra a Roma i construeix l'Ara Pacis i inaugura una etapa totalment nova, que és el que es coneix com la Pax Romana. En teoria, Roma, després de quasi 400 anys, està en pau. Roma, en principi, ja no té guerres contra ningú, ja no buscarà l'expansió, només molt puntualment, amb Trajà concretament i amb la conquesta de Britània. L'únic que es mourà és la Dàcia, Trajà, Britània i la frontera cap a l'est, cap al Tigris en determinats moments. Però les fronteres pràcticament estan estables, Roma està en pau i comença un període, això.
Vamos a preguntar, ¿qué es lo que se ha
En principi, la província senatorial és una província pacificada, una província que també rep el nom de Pacata, i està, no té tropes i està sotmesa a l'autoritat del Senat. Una província imperial és una província que té tropes, té guarnicions i està directament dirigida per l'administració imperial. Sí, però sobretot que qui manava era o a l'emperador o al Senat. En principi el Senat era el que manava sobretot a les províncies. Amb les reformes d'August, això, hi ha províncies desmilitaritzades que continuen sota l'autoritat del Senat, però totes aquelles províncies que tenien tropes depenen directament de l'emperador. I normalment hi ha tropes on hi ha pasta. A Hispània, l'únic lloc on hi ha tropes és a León, perquè hi ha les mines d'or, que és el que li interessava. L'únic lloc on, de tota Hispània, hi ha tropes, una legió acantonada, que hi serà sempre, és a León. D'aquí el nom de León, que és Legio, Legio Septima Legio. I què feien a León? A part d'atiborrar-se de chorizo de León, treure l'or, clar. No sé si us sona, però mouen muntanyes buscant or. Sí, sí, mouen autèntiques muntanyes. I gran part de l'or de Roma venia de León. I per això és província imperial. Per això és província imperial, perquè els afectava a la butxaca. Bueno, aquí teniu les fonts per la Roma del canvi d'era. I les reformes d'August. Aquesta reforma que farà que tota l'estructura de Roma canvi radicalment. D'entrada, August, a diferència de César, no vol trencar l'estructura tradicional de la república. August manté la república. César havia tingut la frontera en la tentació de trencar la república. Havia tingut la tentació d'anul·lar el senat, proclamar-se dictador perpetu i de divinificar-se. És a dir, César agafa el model oriental.
César era imperi?
No, César era república. És república, clar, però César vol transformar la república en una cosa diferent, que és el que nosaltres coneixem com imperi, que és un terme que no és el mateix en el món llatí, no és el mateix amb August que amb el Kaiser Guillem II o que amb Bush. Són termes molt diferents. Però, i prescindeix a la pràctica, però no en teoria. I el Senat continua tenint atribucions enormement importants, com per exemple, en teoria, l'emperador l'anomenava el Senat. Quan l'emperador moria, el Senat podia proclamar divi o proclamar una damnatio memoria. Sí, el Senat continuarà tenint prerrogatives. I de fet, durant tots els Juli Claudis, és una lluita sobre quin és el model romà, quin paper ha de tindre el Senat. És a dir, quan Calígula tanca el Senat i posa un burro com a senador i que es diu aquest tio t'ha tirat, aquest... no estava inspirat. És a dir, estava lluitant contra el Senat, volia anul·lar el poder del Senat, com quan Calígula es casa amb la seva germana. No tenia un pèl de pirat. És a dir, el que vol és imposar el model egipci. El que vol és imposar un model de teogàmia a l'egípcia. O sigui, hi ha una raó política de fons totalment lògica. I a Roma, durant el Julio Claudis, hi ha una lluita sobre si el model de governar oriental, és a dir, el teocràtic, o ha de ser un govern més o menys occidental, republicà, i hi ha lluites constants amb el Senat. El Senat, això, Nero fa una massacre de senadors. Calígula nomena un burro senador. Tot això no són anècdotes. És una lluita entre el poder imperial, el poder central, i el poder tradicional, el poder aquest residual, però que encara té força. En canvi, amb César, César sí que s'ho vol carregar. César es nomena dictador perpetu. Dictador vol dir que està per sobre de tot, que no té que retre comptes absolutament a ningú. O sigui, aquest sí que s'ho carrega. August no, August tenia... I això crearà problema. I un altre dels problemes greus que crearà és l'hereditari. Qui té que, quan un emperador mora, qui el succeeix? I això serà un problema greu, perquè no hi ha normes. En principi es pensa que un Julio Claudi, d'aquí la història aquella patètica de Claudi, que s'amagava en un armari i els pretorians obren la porta de l'armari i diuen tu seràs emperador. Tu, emperador. No hi ha unes normes i això tindrà conseqüències. Tindrà conseqüències importants. Bueno, jo us vaig fent espòlida. Si us importa, paro els espòlides. I després acabaran amb els fills adoptius, que és Trajà, és Adrià, els Clàvis, els Antonins. El sistema en principi és de fills adoptius, però també fracassarà. No hi ha, i al segle III ja són els militars. Hi ha amb Dioclecià s'intenta tornar a posar ordre la tetrarquia. Hi ha dos Cèsars i dos Augustus, doncs en teoria els Augustus es jubilen, l'únic que es va jubilar va ser l'idiota de Dioclecià. Els altres, una mica, jo jubilar-me de què? Però bé, aleshores continuem a August. Quines reformes fa? August es va cuidar molt per no acabar com César de eliminar l'estructura de poder tradicional, és a dir, la república al Senat. De fet, August mai va anul·lar la república. Tècnicament és república. Va instaurar el culte imperial, però un culte imperial a l'Augustea, un culte imperial peculiar. El culte imperial vol dir que a totes les ciutats de l'imperi hi havia un temple dedicat a August, a Roma, al que fos, que era el centre de unió entre la ciutat i l'imperi. Tots els ciutadans de l'imperi havien de retre culte a l'emperador, però a l'emperador d'una manera peculiar. El culte era la figura imperial, no l'emperador viu. Era l'emperador mort. Quan un emperador es moria, el Senat, aquestes xapusses August, el Senat es reunia i podia proclamar l'emperador Divi. Si el proclamava Divi, era Divi i s'adorava com a culte imperial, o podia proclamar el que es coneixia com una damnatio memoriae. Si hi havia una damnatio memoriae, s'esborrava el nom de l'emperador de tot arreu. I era com si no hagués existit. També una cosa sospitosament egípcia. És per la figura imperial i a l'emperador mort és divinitzat. Exacte. El càrrec. I la persona, si ho és, morta, i si el Senat vol. O sigui, no és com a Orient, que el rei era divi, punto pelota, i no es discutia, i era en vida. A Roma és molt més sutil. El culte imperial és molt més útil. Aleshores, August es reserva dos càrrecs, imperator i pontífex. Imperator, què vol dir en el món d'August? Imperator vol dir que té el comandament de l'exèrcit, només el comandament de l'exèrcit, i que té la capacitat de dictar sentències de mort. La vida o la mort depenen de l'imperator. I pontífex, que és té categoria religiosa. És el cap del culte imperial. I August és només això. És imperator i pontífex. No té cap altra categoria. D'aquí ve l'emperador. Però el concepte d'emperador en August no és el mateix que avui en dia. És simple i senzillament el comandant de l'exèrcit i el que té la capacitat de dictar sentències de mort. No té més prerrogatives en principi. Al final sí, però al principi no. Després crea una xarxa de ciutats ex novo que encara avui en dia porten o que portaven a l'antiguitat i a vegades es conserva el nom d'August, Lucus Augusti, Emerit Augusti, des de l'Augusta, tota una sèrie de ciutats que porten el nom d'August i a les quals estan poblats per, normalment per autòctons, en els quals se'ls dona ciutadania itàlica en principi, a vegades romana. A l'exèrcit es transforma completament. A l'exèrcit ara és un exèrcit professional pagat per August, també una reforma molt en línia d'Alexandre Magne, i a l'exèrcit està acantonat a les fronteres. Està acantonat a les fronteres, a l'exèrcit és un exèrcit relativament limitat, són 7.000 soldats, menys dels que hi havia hagut fins aquest moment i molts menys dels que hi haurà posteriorment. Es busquen unes fronteres clarament defensables, el límex, que fonamentalment és el Rin Danubi i el límex del desert, que permeti amb relativament pocs efectius defensar un imperi enorme sense grans forats per on es puguin colar a pobles estrangers. Crea un sistema fiscal completament diferent. Fins a aquest moment el sistema fiscal era expoli de províncies, punt. És a dir, a les províncies de cop i volta els hi arribava, us han tornat a pujar els impostos. És a dir, a la Síria, a l'Oèstia. A partir d'ara, no. A partir d'ara busques un sistema fiscal equilibrat, basat en moneda, i per primera vegada és una moneda, el que es coneix com una moneda que té valor fiduciari, que té valor real com a moneda. És a dir, no sé si us sona, però en el món antic la moneda té dos valors. Un és el valor del metall i la llei, és a dir, el metall és or, és plata, pel que sigui, la llei és la que és, per tant això té un valor. Això és una moneda grega, és metall. El cuny o la marca és la garantia de que pesa tant i que la llei és tant. Suposo que us sona les pel·lícules aquelles de pirates, que el pirata agafa una moneda i la mossega per veure la llei, per veure si és bo o no. Per tant, fins aquest moment la moneda havia tingut un valor de metall. Una mica més, però bàsicament era el valor de metall. Amb August apareix un sistema financer que té valor fiduciari, de fe. És a dir, la nostra moneda no val res. És un paper o un metall que no val absolutament res. Però per què s'accepta? Perquè tu hi confies. Perquè saps que aniràs al Banc d'Espanya o que compraràs productes per a un valor estipulat. No? Això és un valor de fe, és a dir, no val res. Val el que tu vulguis creure-hi. Tu pots creure-hi molt o pots creure-hi poc. I suposo que sabeu que les monedes actualment, segons si confies o no, pugen o baixen. Si tu, si el món confia en el dòlar i que s'equivoca, el dòlar puja. Si tu no confies en el dòlar baixa. És a dir, això és un valor fiduciari, és un valor que no és de metall, no és real, és imaginatiu o és fe, confiança. Suposo també que tots sabeu que si us donen un unga-unga de Ruanda-Burundi, direu no, gràcies, perquè no hi confieu. En canvi, si us donen un dòlar, direu, bueno, prepara. Doncs amb cessa, amb August, apareix un sistema financer modern, una economia monetària que, en definitiva, en què es basa? Es basa en un superàvit estatal. O sigui, es basa en que l'Estat cobra més del que gasta, aleshores sempre l'Estat accepta les monedes. M'explico o no? No, augmenta. Augmenta. Justament l'intercanvi no està basat en moneda, augmenta molt. O està basada en moneda, però en moneda no basada en el metall. És a dir, aleshores, què vol dir? Que amb el mateix metall s'emet moneda per molt més valor. Si el metall que jo tinc val X, la moneda que, si el valor és del metall, el que puc encunyar, el que puc emetre és X. Si hi ha un valor fiduciari que és el doble, puc encunyar el doble. Per tant, hi ha més monedes, hi ha més intercanvi. M'acordo? I això funciona mentre l'Estat emet menys del que gasta. Quan l'Estat emet més del que gasta, que és inflació. És el que passava amb la pesseta. Quan l'Estat començava a emetre moneda, o el que passava amb la lira italiana. Els italians tenien uns braços enormes d'anar emetent moneda. Doncs la moneda anava baixant de preu. Quan emets molta més moneda del que ingresses, baixa de preu. Si tu ingresses més del que emets, puja de preu. Aleshores, això el que fa és afavorir justament els intercanvis. Afavoreix l'economia i també amb el gust per primera vegada es crea una economia integrada a tot l'imperi. Si s'exporten productes vi del Maresme, s'exporta el que avui en dia és Turquia. S'exporten pedres de Croàcia al nord d'Àfrica. Per primera vegada hi ha un circuit comercial integrat i realment eficient, basat en que la base de tot això és la moneda. Si hi ha una moneda que tothom accepta, que tothom hi creu en ella i que a més es pot emetre molta més que anteriorment, és una economia ja monetària sofisticada. Això durarà durant tota la vida. En el segle III això peta. Però aquí funciona. I l'Estat controla les mines. Una altra de les innovacions d'August és la promoció d'obres públiques com propaganda política. Tenen molt clar que la romanització avançarà si hi ha un prestigi de les obres públiques i del sistema de vida romà, de si la gent vol ser integrada dins d'una societat que aquesta vegada, per primera vegada, està oberta. Per primera vegada es permet que la gent s'integri i la gent s'integra massivament. Antigament hi havia els romans i els altres, els romans i els pringats. Aquí la societat s'obre i les obres públiques fan d'al·licient o fan de propaganda dels beneficis de la romanització. Penseu que la romanització és tan eficient que avui en dia parlem llatí. Un llatí dolent, però és un llatí. És a dir, el català és un llatí, el castellà és un llatí, el francès és un llatí, el portuguès és un llatí dolent, el romanès és un llatí dolent. És tan eficient que aconsegueix que anteriorment això no havia existit ni de broma. Ara existirà i aconsegueix anar integrant a la població autòctona. Fins a l'extrem aquest, que suposo que sabeu que una de les últimes coses que es perden és la llengua. I la llengua es perd només quan es veu que hi ha una altra llengua que té prestigi. Si tu creus que hi ha una altra llengua, que parlant amb aquella llengua i acceptant les costums, la mentalitat que comporta aquella llengua, és prestigiós, la llengua pròpia es perd. És a dir, en el cas d'Espanya, el que passa, per exemple, a València. A València, durant molt de temps, es va considerar que el castellà era prestigiós i el valencià no. En canvi, a Catalunya això no ha passat. D'aquí els canvis. El que fa August és obrir, fer propaganda política i permetre que la societat que la societat es vagi desenvolupant. Alexandre és el model i, a més, té una certa capacitat legal, per tant, tot canvia. No té res a veure allò que em deies anteriorment. Una cosa és l'expansió, una altra cosa és la crisi i una altra cosa és el producte. El producte és l'imperi, no té res a veure. És un altre món, és una altra mentalitat i una altra estructura. I això salva l'imperi. Si no hi hagués hagut això, Roma s'enfonsava. Roma anava pel camí del pedregar. Aleshores, hi ha una, es crea una xarxa de ciutats. Les ciutats, a Roma, també una de les característiques d'aquesta època és que s'organitzen ciutats romanes. Abans, la ciutat romana, abans de César, n'hi havia poquíssimes. Ara es crea tota una xarxa i la cultura romana és una cultura de ciutats. Suposo que sabeu que a llatí ciutat és química. Civilització ve de química. La ciutat. Roma s'organitzarà en ciutat, ciutats que tenen dret romà. I aquestes ciutats on hi ha obres públiques, hi ha termes, hi ha fòrums, hi ha teatres, hi ha edificis públics, hi ha cúries, hi ha basíliques, etc. Tenen un model més o menys similar a tot arreu. Són ciutats amb dos grans vies, el Carmo i el Decumanus, Carmines i Decumanus, que es creuen al fòrum. El fòrum és a l'espai públic, hi ha termes, i tot això és el que això abans només existia en poquíssims llocs on hi havia ciutadania romana. A partir d'ara això es comença a estendre i la civilització romana d'alguna manera va fluir generalment a tot arreu. Hipodami, que és ve de Hipodamos de Milet, de Milet. Hipodamos de Milet és el primer que va inventar una estructura que és aquesta, una estructura octogonal. És octogonal. El que passa és que l'estructura hipodàmica no és tan perfecta com la romana. És que és molt similar. Normalment les ciutats d'Orient s'adapten a la topografia. Les ciutats d'Occident no. Les ciutats d'Occident són totes absolutament quadrades, etc. Milet, que té una forma que és l'invent de l'Imperia de Hipodamos de Milet, però Alexandria és hipodàmica i moltes ciutats a Orient són hipodàmiques. La diferència fonamental és que igual que Alexandria s'adapta a la natura, en canvi a Roma, a Occident, no. A Occident s'imposa el model a l'Oestia. Bé, doncs continuem amb la nostra. Aquesta estructura urbana que és característica d'aquesta època, en principi les ciutats es divideixen en ciutats de dos tipus. Les ciutats pròpiament dites o els òpides. Els òpides són les ciutats anteriors a la romanització que no tenen l'estructura aquesta ortogonal o hipodàmica o com vulguis i que a més no tenen dret ni romà ni llatí. Les ciutats poden ser de dret llatí o de dret romà i les ciutats, cada una d'aquestes ciutats té una llei fundacional que normalment estava gravada en bronze al fòrum i té tota una sèrie de personatges que administren la ciutat a imitació de Roma. Els personatges principals, els alcaldes, són els Leumíric, que són dos personatges a imitació dels cònsuls. Té una cúria com un senat i un populus, que és l'assemblea dels ciutadans. té un temple de culte imperial i uns sacerdots que reben el nom de Sedir, perquè són sis, i que estan, són els encarregats del culte imperial. Per tant, hi ha les ciutats, les colònies, o de dret llatí o romà, i els òpida, i els òpida tenen normalment la categoria de ciutat peregrina, és a dir, de ciutats estrangeres, ciutats que no sotmeses al dret romà, i les ciutats peregrines o les ciutats estrangeres es divideixen en ciutats de dos tipus. Les ciutats estipendiàries, que paguen impostos i estan sotmeses al governador, i les federades o lliures. Normalment les federades o lliures són ciutats que han entrat a l'òrbita de Roma per pacte. O sigui, en un moment determinat, Roma pacta amb una ciutat. Per exemple, una ciutat federada molt important és Cádiz. Aleshores, els romans la consideren una aliada i respecten les seves lleis, els seus drets, etc. I no està sotmesa al governador. Aquestes ciutats no estan sotmeses i no paguen impostos més enllà del que s'ha pactat en el moment del pacte o federació. De totes maneres, això són residus del sistema republicà que durant tota l'imperi anirà desapareixent. I al final l'únic que quedaran són ciutats de dret llatí o ciutats de dret italià. A poc a poc van desapareixent, això només es dona a principis de la imperi. Bueno, aquí podeu veure la Pau Augusta, el període aquest de Pau Augusta amb les diferents províncies de l'imperi, això que a vosaltres us agrada tant. També hi ha un sistema militar completament diferent. I després d'August, després de la mort d'August, que és el que imposa aquest o proposa aquest sistema, ve la següent dinastia, que són els Julio-Claudis. Els Julio-Claudis, bàsicament, són els descendents de la família de Juli César, i els Julio-Claudis tenen una fama, tenen molt mala fama, tenen una injusta mala fama, fonamentalment perquè hi ha un personatge que es diu Suetoni, que va escriure un llibre que es diu La vida dels 12 Cèsars, que jo us recomano que llegiu, és divertidíssim, és a dir, és cotilleo pur i dur, però heu d'entendre com funciona la historiografia antiga. Suetoni era secretari d'Adrià, i Suetoni el que vol és justificar que Adrià, que no és un Julio Claudi, és governador, és emperador. Aleshores, per justificar que Adrià és emperador, la justificació, en essència, és tots els Julio Claudis eren subnormals, tots eren subnormals, qui no era subnormal era un pederasta, qui no era un pederasta era un boig, qui no era un boig era un sortit, etc. Per tant, aquests no mereixen governar. En canvi, Adrià és guai del Paraguai, aquest sí que mereix governar. Però hi ha una ideologia política al fons, té que deixar vers a tots els altres. Com? No, August no, August no el deixa vers. August, que és la clau del sistema, no. Però a tots els altres, Tiberi és un pederasta, segons ell, que no era tan pederasta i que hi ha altres explicacions. Doncs ho sento, ho deixem aquí. Més clara. Veus com no és tan complicat? No és tan complicat. Si teniu algun dubte, me'l podeu fer per...